fets, ho notificaran tot d'una a les autoritats.
Arribant d'aquesta manera a les 3 de l'hora baixa i 4 minuts, tornem amb més notícies a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, al punt de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 3 i 5 minuts, siau molt benvingudes, molt benvinguts a una nova edició del Múltiplets, la de dijous, dia 29 de juliol del 2021, que m'acompanya, com cada dia, en tota la seva paperassa, en Toni Traveria. Com estàs, Toni?
Hola, Margalida, molt bé, molt bé. Avui ja ho veus, els duc més ordenats
sí,
que l'altre dia.
Sí, en duc molts, però ordenadets.
No tants, mira, comptats 5, 5 i l'escaleta, ja ho veus. No, estic bé, i encara sorprès de les reaccions, després en parlarem, de l'última feta d'en Boris Johnson.
La tornada a fer, en Boris Johnson?
La tornada a fer. No, res greu, però una mica còmic.
Un poc... Ha fet espellasso, diguem.
Sí, involuntàriament, però es pot dir que sí.
Després en parlarem. Per cert, Toni, has dinat?
Sí, home, i tant, aquestes hores, les 3 i 5. Jo sempre allà a les 1 i mitja, una cosa així, costumo dinar.
Tu ets un home d'horaris clars, o...?
No, les vacances no tant, eh? Les vacances ja les perdo. És a dir, la setmana que ve ja no sé què faré. No sé quina hora dinaré, si dinaré l'hora de sopar, si soparé l'hora de dinar.
Quina hora te despertaràs.
Exactament. I... Però normalment sí, perquè sobretot dinar trobo que és important, igual que dormir, també.
És important, és important. Bé, tanta sort que has dinat, Toni, tanta sort que jo també he dinat, perquè començarem el programa avui parlant d'un producte que a mi només parlant-ne ja m'entregana.
I no m'estranya, en efecte, estem parlant de la gamba vermella i el problema en aquest cas és que enguany n'hi ha poca, com a mínim a Menorca. La Cofradia de Pescadors de Maó ha advertit aquesta setmana que n'hi ha escassetat i ha denunciat també l'elevada pressió nàutica que pateixen aquest estiu les aigües del port. Tot d'una en parlam amb el patró major de la cofradia, en Pito Quintana.
I avui, per darrera vegada, tornarem a partir d'excursió a la Serra de Tramuntana, guiats pel periodista Joan Carles Palos, en qui han celebrat aquest darrer mesos el desaniversari de la declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Coneixerem el sistema d'indicadors de la Serra de Tramuntana, acompanyats pel director insular de Territori i Paisatge, en Miquel Àngel Balaguer.
I en acostar-nos al punt de les 4, mirarem de què es parla avui a les xarxes i als mitjans digitals, com dèiem, amb un protagonisme clar per Boris Johnson, i començarem després la segona hora de programa amb la tertúlia sobre la taula de debat dos temes d'actualitat, la pressió que viuen els esportistes professionals d'elit, d'una banda, i de l'altra, el teletreball. En aquest sentit, ens preguntarem, ha vingut amb el virus i se n'anirà amb ell? O, en canvi, formarà part del nostre dia a dia laboral també en el futur?
Traslladarem aquestes qüestions als alquimistes d'avui, que són la Tiffany Blackman, directiva d'empreses privades i dissenyadora, en Pere Ferrer, blocaire i especialista en xarxes socials, i en Bèpeles, periodista i director del setmanari menorquí, a l'Iris.
En qualsevol cas, ja sabeu que vosaltres també podeu dir la vostra, respondre aquestes preguntes, o fins i tot, si també ho voleu, formular-ne de noves. Teniu, per això, tres vies de participació directa.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
Vies que podeu fer servir des d'ara mateix i per opinar sobre qualsevol dels temes que tractem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio en directe, que també fan possible avui na Mariona Fortes a la redacció i na Rosana Núñez al control tècnic. Les 3 i 9 minuts, arrencam avui el Múltiples en la denúncia que acaba de fer la cofradia de pescadors de Mahó. Hi ha poca gamba vermella i una de les causes podria ser l'elevada pressió d'embarcacions a la zona del port de Mahó. Per aprofundir en aquesta qüestió, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic en Pito Quintana, que és el patró major de la cofradia de pescadors de Mahó. Molt bon dia, Pito, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Molt bé, molt bé. Molt contents de poder parlar avui amb tu, com a representant de la cofradia de pescadors, i també donar veu, no, en aquesta problemàtica. Parlàvem ara, Pito, d'una elevada pressió d'embarcacions al port de Mahó i ens voldríem, diguem, ens en voldríem fer una imatge un poc més precisa. De quina quantitat i de quin tipus d'embarcacions estan parlant, un poc en línies generals?
Anem a veure, jo aquesta informació no sé de on ha sortit, perquè nosaltres de pressió d'embarcacions en el port de Mahó cada any en aquest teatre és la mateixa.
Sempre és la mateixa.
El que passa és que això qualcú ha dit això, però de la cofradia, perquè almenys de jo no ha sortit, jo no som qui per dir si hi ha molta pressió o menys pressió en el port de Mahó. El port de Mahó és el port que és i sabem que és un port molt gran i hi ha moltes embarcacions i que ara aquests dos mesos hi ha molta gent que va per la mà, però bueno, jo no crec que jo, que per aquí on van aquesta gent que venen ara, els turistes aquests, amb barques i això, per aquí on van ells no afecten a la gamba, perquè nosaltres la gamba la pescam a 12, entre 9 i 14 milles de la costa, i no.
I ells no hi arriben, no hi arriben tant.
Que va. Això no té res que veure una cosa amb l'altra. La gamba és un peix o un marisc que és cíclic, i ara enguany ha fallat. Però paga fallat en els moments més crítics, perquè és quan hem d'embastir més. Mm. Però, bueno, suposam que no estarem molt de dir a tornar a agafar gamba.
Esperem que sigui així, esperem que n'hi hagi... De totes maneres, heu dit que la primavera sí que ha estat una bona temporada, no? Que és quan hi ha més captura de gamba.
Sí, és que jo he mirat les estadístiques, que el que duim agafat enguany, no llevat de l'any 2018, que va ser un any excepcional, anant per pescant per rumbo de l'any passat, o sigui que no... Vull dir que en tot que jo ja he vist que a principis de juliol duen capturades quasi 10.000 quilos de gamba, o sigui que encara falten 5 mesos per acabar l'any.
Sí.
Això vol dir que, a lo millor, torna a entrar la gamba. És un de so molt raro. La gamba, a lo millor, es posa una profunditat, es posa l'altra, van la temperatura d'aigua, van les corrents, això és el poc que sabem d'aquest marisc.
Sí.
Perquè s'han fet pocs estudis. Però, bueno, o també, jo que sé, a la mà passen moltes coses cada dia. En aquestes profunditats. Jo que sé si hem fet prospeccions, hem fet una cosa o l'altra, que no m'estranyaria. I que aquest peix o aquest marit vagi full cap a una altra banda per renous o pel que sigui, però res que veure en la pressió que hi pugui haver d'embarcacions en el port de Mahó. A lo millor són prospeccions, perquè això cada dia sabem que hi ha es pot produir. Jo donaria més club a cor d'aquestes que no el que hem relat primer.
I no hi ha algun tipus de conductes, diguem, d'aquestes embarcacions, ja independentment de que n'hi hagi moltes, sinó de la manera en què se comporten algun d'aquests navegants que per ventura repercuteixen negativament en la captura del peix i marisc?
Bueno, per part de 50-60 metres, el millor sí. Jo no som ningú per jutjar, no? Però nosaltres també tenim en compte una cosa, que nosaltres ara se cofreia de molt, de 0 metres fins a 150 no hi feim feina en aquestes aigües, perquè les poques barques que hi ha d'art menors i les tres d'arrossegament fan feina més fora, perquè les d'art menors van de llagosta i les d'arrossegament fan feina de 150 metres cap a fora. Vull dir de profunditat d'aigua, perquè ens entenguem.
Sí, de fondària, no de...
No fora de la costa, no.
No de distància. Has parlat, Pito, de que per ventura s'estaven fent coses que influïen, no?, amb les captures de la gamba, coses que no coneixem, no?, que per ventura es puguin fer prospeccions. Hi ha algun altre motiu que també pugui condicionar la població que hi ha de gamba i allò que se captura? És a dir, per exemple, el canvi climàtic podria afectar la pesca de la gamba?
La gamba, diuen, eh? jo no ni som científic, ni som biòleg, jo som un trist pescador o armador, el que vulguis dir, i sabem que la gamba, la temperatura que li va millor són 13 graus, entre 13 i 14 graus de temperatura. No sé si les aigües tenen escalfat o no, i crec que hagi pogut fugir cap endins, o més profunditat, o no sent cap a un altre puesto, no... No ho sé, no, és que no ho sabem, però ja li dic, això és un desor que és cíclic,
sí.
I ella normalment ho fa sempre, de desaparèixer dues, tres, quatre setmanes. Això ho ha fet, des que jo tinc i recordo, ho ha fet sempre. I sempre que sols aquesta fetge de final de maig fins Sant Joan, o de vegada un parell de setmanes dins de juliol, és quan desapareix, després torna a venir a poc a poc, i, bueno, i tornant a agafar en gamba. Vull dir que...
I la millor temporada quina és, sempre, per la gamba?
La primavera, partint de finals de gener fins a finals de maig, la primera setmana de juny, és la temporada millor, és quan s'engafa més.
Per tant...
O, bueno, antes era així, ara ja li dic, no ho sé, perquè les coses canvien, eh? Vull dir que jo no sé si és per canvi climàtic o per la naturalesa va amb el clima i en tot el que hi ha.
I la gamba és precisament part d'aquesta naturalesa, eh? I per tant és normal que també se vagi adaptant
en
aquests canvis que per ventura provocam els humans, però que tenen repercussió directa en la mar i en els habitants de la mar, no? en el marisc.
Sí, tenint en compte que tots els vertits i totes les històries aquestes de depuradores van a la mar. Això no fa cap favor a la mar, cap ni un.
No.
Perquè no hi ha cap depuradora que funcioni. O sigui, i això es veu cada dia, esquinant per la mà i sabem més o menys on desemboquen les depuradores. Vull dir que... Rallant també, ara sortiré per una altra banda, rallant de la Posidònia, aquí on desemboca una depuradora, a 500 o 600 metres a la redonda, no creix ni res de res, i ningú fa res per això. Que és que sempre ho hem de pagar, es qui tira un ferro... o els que anem a pescar, els pescadors professionals, sobretot, que sempre ens carregam tot el mort d'aquest assumpte. No, és que aquí hem de començar desfonaments. Els fonaments són, si han de vertir tots aquestes aigües a la mà, doncs que surtin bé, així quan toca, ja està.
Sí, perquè no surten ben depurades, diràs.
Què diu? Que va. Després ens queixant del plàstic, del microplàstic, de totes les històries aquestes, que sí. I escolti, si nosaltres tiram la basura a la mà, hi haurà plàstic, hi haurà rodes, hi haurà bicicletes, hi haurà... Tal un dia trobarem un avió, ningú. O sigui que... Tot és xerrar, i bueno, ecologisme. És un negoci com un altre avui, i d'això vivim, però ningú fa res per aclarir. El primer pas és que el que hi vagi d'anar a la mà hi vagi net, o en condicions. Mentre no arribem a això, no hem de ratllar de res.
Estàs dient, Pito, amb aquestes declaracions, que per ventura les administracions no tenen prou interès en solucionar aquest greu problema de la mà?
Home, jo seré molt franc, perquè jo ja tinc una edat que sempre dic que ja puc dir el que pens. Les administracions no tenen cap interès en fer-ho, perquè si tinguéssim una mica d'interès, això ja m'hauria aclarit. Perquè per segons que hi ha, sí que hi ha doblers, però... Però segons que ara no es veu. I no hem de parlar tant de Posidònia, de ser així, trobar plàstic a la mà, mentre les coses que han d'estar bé perquè tot el conducte vagi a la mà, pues que surti net. Res més.
I si no, que no hi vagi, no? Declaració ben no rotundes, vagi, no? Ben rotundes.
Cotidien allà on vulguis, que nosaltres ho veiem. Això es veu, pot veure cada dia, vull dir que no.
Són les paraules d'en Pito, Quintana.
I tot és un... Hi ha un conjunt de coses que tot afecta.
Tot és una cadena, no? Tot és una cadena, tot afecta.
Sí.
Deia, són les paraules d'en Pito Quintana, patró major de la cofreria de pescadors de Mahó. Pito, hem començat parlant d'aquestes oscil·lacions, no?, les captures de les gambes. I heu puntualitzat que les vendes, tot i que captureu manco gamba, diguem que totes les vendes van molt bé aquest estiu, i totes les captures diàries de peix i de marisc se col·loquen, és a dir, que se venen. A què atribuïu això? És a dir, hi ha poques captures o és que realment hi ha molta demanda?
Vam, les cultures són les normals, exceptuant la gamba, que idò, agafam un... bastant menys, però bueno, però... No, no, jo crec que idò, aquí, a Menorca, la gent que té segona residència, hotels rurals i tot això, que són els que consumeixen aquests productes, han vingut tots. I clar, hi ha molt de consum amb aquest aspecte. O sigui, clar, la gent... La gent sap el que vol i el que compra i amb aquesta cosa nosaltres vam muntar 4 o 5 pescadors d'aquests vam muntar una peixateria que és de la barca en els plats, es pot dir, i això ha tingut molt d'èxit i allà venem tots els productes que agafam, els venem tot cada dia queda net, queda cero.
Allà a peu de port.
Sí, sí, la peixateria està a peu de port.
Per tant, Pito, no se detecta, diguem, molt la crisi econòmica en la venda de peix i marisc. O estan parlant d'un tipus de client, per ventura, amb un alt poder adquisitiu, que no se'n veu gaire afectat per aquesta crisi econòmica provocada per la pandèmia?
Sí, també hem de tenir en compte això, que és una clientela que té un poder adquisitiu bastant, bastant, bastant elevat. Sí. També hi és. Però, bueno, mira, han vingut aquí... I
compren peix aquí.
Que hem de fer, no?
I que està bé, no? Que millor que el comprin aquí, que no que el duguin congelat de casa seva.
Per això, vull dir que no... També nosaltres m'ho van arriscar molt quan t'hi van haver de muntar el tinglado aquest, que el van muntar en tres emplats i avui són 12, vull dir que perquè vegi vostè el volumen de venda que tenim.
No, no, que hi ha demanda de peix i que de, tot allò que pescau, que capturau cada dia surt i surt des del mateix port, per tant no,
sí.
No teniu queixes en aquest aspecte. Pito, havíeu estat molt crítics recentment en la nova normativa europea referent sí. a la restricció de pescar només un 40% dels dies. Sí. Ara per ara es manté aquesta restricció?
Bueno, sembla que sí, però sembla que n'ha afluixat una mica. Vam, aquí d'altres, el que nosaltres, sobretot Balears,
sí.
protestaven, era perquè nosaltres hem fet els deures. O sigui, el Mar Balear està perfectament en tema peix i tot. O sigui, està molt bé. Perquè en un pocs anys s'ha reduït la flota amb un 60%. Mm. I nosaltres no ens hem de posar dins el mateix sac d'altres zones del Mediterrà.
Mm.
Perquè nosaltres aquí, pues, mira, fem un horari, fem vedes, fem... Ets la comunitat que té més reserves de tota Europa, no és una broma, no, de tota Europa, i bueno, i mos havíem fotut dins un sac que crec que no mos mereixíem. I estem intentant que surti d'aquest sac, i sembla que sortirem, ara ho veurem.
És a dir, que se considera com si la Mediterrània fos tota homogènia i tenim zones concretes que han fet una feina i d'altres que l'han fet d'una altra manera i allò més pertinent seria que se tinguessin en compte cada una d'aquestes zones de manera individual, no?
Hombre, clar que sí. És que el que nosaltres pretenem nosaltres i pretén la conselleria, però bueno... Vam, tot el que surt... Totes les lleis aquestes que tenen que veure amb els sectors primaris,
sí.
que surten de dins despatxos de Brussel·les o de dins despatxos de Madrid, això quan arriben al puerto és un fracàs total. Mm. Perquè no se n'enteren de la missa a la meitat i escolten els que no han d'escoltar, perquè no venen als ports o van a llocs o van a pel camp i s'informen de tot el que es fa cada dia. No, no, ells allà tenen... Per exemple, a Brussel·les hi ha 71 lobbies ecologistes. Escolti, i aquests ja sabem de quin peu salten tots, eh? Aquests viuen del cuento i de la història aquesta. Que s'informin, que vagin en esports, en el cas nostre, que vinguin en esports, els informarem, nosaltres tenim estadístiques, tenim totes les estadístiques, sobretot la cultura de moda fa anys, de tot el peix que s'ha capturat, de totes les llagostes que s'ha capturat, de totes les gambes que s'ha capturat. Que s'informin d'així com toca. Mm. I que facin estudis després serios. Que m'entén? Són sí, el que nosaltres sí. demanem, que facin estudis serios. Sí. Però serios, serios de bé. No per interessos d'un ni per interessos dels altres. Clar, darrere tot això, el que hi ha és un interès molt gros en muntar pits i factories i històries d'aquestes. Bueno, i si un vol menjar un peix de la mà, per què d'anar a comprar un peix de pits i factoria? Si està tot ben aclarit, ben organitzat i ben regulat, que no és prohibir, és regular i regular. M'entén?
Sí, 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 sí. L'entén perfectament. I ens quedarem amb aquesta reflexió que feia, no?, de que les decisions que es prenen a un despatx a Brussel·les o a Madrid, que a més la pren gent que per aventura no ha estat mai a Menorca, gosaria dir.
O a Mallorca, no, no o a Eivissa.
Exacte, no han estat mai aquí, no poden ser bones decisions precisament per la gent que hi viu en aquesta zona, perquè hi ha una desconnexió absoluta entre la nostra realitat, diguem, i allò que es decideix en aquests despatxos. Pitó Quintana, patró major de la Confraria de Pescadors de Mahó, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex i esperem que agafeu més gamba vermella ara en les properes setmanes.
Sí, tot tornarà al seu puesto.
Esperem que sigui així.
Estic content que faci fet això de dir que el que fan els despatxos no funciona. Això vosaltres que teniu veu, heu de recalcar, a veure si d'una vegada se'n donen compte.
Ho han dit perquè ho havies dit tu, eh? Estàs repetint com la teva
reflexió. Pot dir que jo ho he dit, eh? No tinc cap problema ni on.
Sí, ho ha dit ell, en Pito Quintana. Moltes gràcies, Pito.
Vale, vostès, per l'atenció. Vinga, fins una altra. Adéu.
¿Cómo responde mi piel? Si se vuelve a erizar, prometo volver.
Feia la primera aturada musical del Múltiplex d'avui amb el darrer senzill que ha presentat la banda Ombra, tot avançant el tercer LP que tenen previst treure el mes d'octubre. Aquest tema que sentim, Satèl·lite.
Multiplex. Coneixes les ajudes a empresaris i autònoms de Palma? Ara s'han ampliat a tots els sectors. Demana-la per internet ajuntaments.ajutsmallorca.com/palma. De forma còmoda i molt senzilla, te l'abonen en aproximadament 20 dies. Ajudes directes a empresaris i autònoms de Palma. El termini s'acaba el 10 d'agost. Una iniciativa del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio, amb especial atenció als temes de més actualitat i completam amb l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastar.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiples.
I quan són les 3 i mitja, el Múltiplet se'n va novament d'excursió. Gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca, ens podem tornar a calçar les botes avui per recórrer el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. Per això, comptam un dia més amb el nostre guia, Joan Carles Palos, periodista, emprenedor i guia cultural de Fita Fita. Joan Carles, com estàs?
Molt bones tardes. Molt bé.
Sí?
Molt bé, sí, sí, sí. A més, ara que sé que estic a punt d'agafar vacances, més que més. Trist, perquè m'ho deixaran de veure durant una temporada. M'ho deixaran més que veure és de sentir.
De sentir.
Però també content perquè ha estat una experiència molt guapa i molt intensa.
Ha estat molt, molt... Sí, sí, sí. Ha estat molt profitosa, també.
Molt profitosa, molt profitosa.
Ens ha servit molt. Ara, en dos dies, acaba el mes de juliol, acabam el programa, també... Ja ho sabeu, però abans d'acomiadar-nos i d'emprendre nous camins, ens acostam un dijous més a la Serra de Tramuntana per abordar un tema que serà clau, perdoneu, que serà clau d'ara en endavant pel disseny de polítiques ajustades a les necessitats d'aquest paratge patrimoni de la humanitat. Quin és el tema que ens proposes avui, Joan Carles?
Mira, Margalida, ja per títol me diràs, vaja, quin tostón que me'l mollarà, però és molt interessant, perquè avui venim a parlar del sistema d'indicador de la Serra de Tramuntana. Dic, i més enllà d'aquest títol, que sembla com una llosa que mos cau damunt...
Com una cosa molt científica, no?
Que... Sistema d'indicador sí. De la Serra de Tramuntana. Si aprofundim un poc més en, en el contingut d'aquest titular, veurem que és una eina de futur, una eina clau per futur d'aquest paratge i per la marca que l'acompanya, Patrimoni de la Humanitat, no? I es tracta d'un treball d'investigació, del qual en parlarem ara, 34 indicadors repartits en 5 blocs temàtics, en fi, és una eina, sobretot, que el que intentarà és que allò que tenim aconseguir-ho preservar. El que no se faci malbé i que s'adapti a la seva evolució.
És a dir, ara fent com un paral·lelisme un poc sanitari, podríem dir que el Consell de Mallorca té a les mans l'informe mèdic més acurat per poder fer front a les possibles malalties de la serra i aprofitar també les seves potencialitats.
Així és. I si parlant d'un informe mèdic i de sa manera d'actuar, avui m'ho han duit el metge de capçalera.
Esteu metge de capçalera, has duit, avui. Esteu metge de capçalera.
Bueno, el metge de capçalera de la Serra de Tramuntana. El metge... Ell és el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Badell Balaguer. Molt bones tardes i benvingut al Múltiplex.
Bones tardes a tots.
Moltes gràcies per acompanyar-nos als estudis d'IB3 Ràdio amb aquesta calor que fa.
Sí.
T'hi hem d'agrair, que hagi vingut fins aquí.
Ha vingut per la fresqueta que fa aquí dins.
Dins els estudis, sí.
Però bé, Miquel, benvingut. Jo crec que lo primer, a vegades, com sorgeix l'idea d'elaborar aquests indicadors de la Serra de Tramuntana?
Bé, això va sorgir arrel de... ja deu fer quasi 6 anys de que varen venir els inspectors d'ICOMOS. ICOMOS és la institució internacional que s'encarrega de fer els informes i de vetllar pel manteniment dels llocs que han estat declarats patrimoni de la UNESCO, i varen venir dos inspectors. Després hi ha vingut una sèrie d'escrits, de queixes i tal, damunt la Serra de Tramuntana, quan nosaltres començàvem a la passada legislatura, i varen venir els inspectors i bé, varen fer una reunió, me'n recordo, en aquella reunió que varen fer tot un desplegament de mèdics, varen venir tots els directors generals d'agricultura, de medi ambient, i tots explicaven les accions que estaven fent. I després d'aquesta visita dels inspectors d'ICOM, ens varen traslladar un informe en el que ens deien que que feien moltes accions, però que no teníem com a això, uns indicadors de veure els resultats, què era el que estàvem fent i per què ho estàvem fent. Ells veien que feien moltes coses, però dèiem, això s'hauria de...
No se sabia ni per què se feia,
exacte. Sistematitzar, o sigui, donau ajudes ara, donau ajudes a les marjades, ara donau ajudes en això, però per què els teniu inventariades, quantes, a on, quines quantitats...
Si s'estava avaluant també l'efecte que tenia allò,
exacte,
no?
Exacte, és dir, mos faltava l'anàlisi. L'anàlisi de sang, diria.
És que, clar, nosaltres a la Serra de Tramuntana i per iniciativa del Consell li concedeixen aquesta categoria de patrimoni de la humanitat dins l'àmbit de paisatge cultural. Un paisatge cultural que, lluny de ser com una espècie de decorat de cartó pedra, una cosa artificial, artificiosa, perquè és una cosa viva, és un element viu, i per tant que progressa, i s'havia de menester alguna eina també que donàs resposta en aquest factor, no?
Exactament, o sigui, el paisatge Serra de Tramuntana és un paisatge cultural viu, és a dir, que se manté, ha estat creat per SOMO i se manté per SOMO. Si SOMO deixa de mantenir aquest paisatge desapareixerà, o sigui, si deixant de mantenir les marjades, si deixant d'arreglar els olivers, si deixant de cuidar els boscos, serà una altra naturalesa, serà un altre espai, però ja deixarà de ser aquest espai que ha estat declarat per la UNESCO, que quan el varen declarar, el que varen fer va ser un compromís de tots els mallorquins per preservar-lo i deixar-lo a les generacions venideres.
34 indicadors. Són molts, són pocs. Què significa cada indicador? Què mos aporta?
Evidentment, quan mos varen posar aquesta tasca de dir, bé, anem a fer indicadors, la primera cosa que varen tenir que fer, és evident, quan tu fas qualsevol document de planificació, ja fa anys que se xerra d'indicadors, però clar, quan se fa el document, tothom diu, bé, no, posarem aquests indicadors, però no és tan fàcil posar qualsevol tipus d'indicador perquè el que has d'aconseguir són les dades. I el primer objectiu va ser, mos agradaria tenir moltes més, uns indicadors a lo millor més exactes i més precisos, però anem a fer els indicadors que puguen tenir resultats, que puguen obtenir dades, no hi aposta, i els indicadors, evidentment, tenien que reflectir la feina que estem fent, les ajudes, el manteniment, com evoluciona l'agricultura, si està en augment, si està en retrocés, també, com he dit, paisatge cultural, evidentment, com evoluciona la població, perquè si mos quedem sense població o si superam, com està aquesta pressió turística, tot això són factors que se van analitzant i mos donen una radiografia de com està la serra.
Perquè en aquest conjunt de municipis, parlava de població, és molt, molt divers, tal vegada excessivament divers, perquè incorpora fins i tot Palma, per aquesta part de la Serra de Noburguesa, aquesta connexió a la Serra de Tramuntana, perquè clar, Palma porta 430.000 habitants, evidentment no són 430.000 habitants que viuen a la serra. Com influeixen? Hi ha una ponderació d'aquests indicadors, per exemple, segons el municipi, segons la localització?
Sí, ara aquí podríem parafrasar en Churchill, que diu, quan diu allò de jo hi ha veritat, mitges veritats, mentides i estadístiques. Jo només me crec les estadístiques que ja hem manipulat.
Que també se poden manipular.
Evidentment. Sí. Evidentment. Clar, quan tractem de nuclis de població, s'ha entengut que... I està indicat en el llibre, o sigui, no s'escriu tot i s'indica. Per exemple, no tenia sentit xerrar de places hoteleres a Calvià, quan tots sabem que totes les places estan a fora de l'àmbit de la serra. Quan xerrem de població, sí, però si xerrem a nivell municipal, s'han tingut que excloure municipis com, per exemple, Palma o, per exemple, Calvià, perquè distorsionarien totalment els resultats. I en certs casos agafam tots els municipis, en certs casos s'han de fer això, aproximacions o excloure dades que te distorsionin la visió.
Un sempre pensa, uf, la serra de Tramuntana no està prou protegida, no tenim prou cura d'aquest territori, però resulta que els indicadors ens diuen el contrari, que un 75% d'aquest territori està protegit d'una o altra manera.
Sí, efectivament. O sigui, quan varen fer quan feien la declaració de la serra de Tramuntana, era una de les queixes o de ses pors que hi havia, que grans propietaris deien més lleis, més normes, més obligacions. Nosaltres deien, no, és que a nivell de grau de protecció, també a nivell ambiental. Després podem veure que hi ha un indicador de catàlegs de patrimoni que no és tan bo, és a dir, per exemple, a lo millor a nivell de figures d'anell, lits, cepes i tot això, jo crec que a nivell de protecció ambiental en el paratge natural, evidentment, té una figura molt potent de protecció. Ara, a nivell, per exemple, de catalogació, pues, no tots els municipis tenen els seus catàlegs de patrimoni adaptats en el pla territorial. I quan dic adaptats en el pla territorial vol dir que el pla territorial és el que obliga a que el catàleg de patrimoni identifiquin tots els elements etnològics. Sitges, cases de neu, camins empedrats...
Vol dir que hi ha municipis que no ho tenen tot identificat?
No ho tenen, no, evidentment. I això sí que és una tasca que aquest indica, que aquest llibre mos diu, hauríeu de fer feina amb això perquè... Sí que hi ha normativa suficient, però a lo millor la tasca d'identificació de certs elements etnològics no està tota feta. I hi ha tot un camp per fer.
Per tant, aquí també hi ha una tasca dels consells que instan aquests ajuntaments que precisament facin aquests deures que els indicadors diuen que no han fet.
O com a
no?
mínim ajudar-los perquè ho facin.
Sí. Però, clar, diu, paisatge cultural, sí, pensant tal vegada amb aquells elements que conformen la història, no? Talaiots, navetes, o fins i tot elements que formen part d'aquesta indústria tradicional de la serra, Sitges, forn de calç, cases de neu. Però, clar, hi ha població de la serra que se'n van a dormir i no poden dormir perquè senten renous de cotxes, de motos. Aquest trànsit que tal vegada tothom és lliure de circular per les carreteres, però hi ha qüestions que també aborden aquests indicadors i donen solucions.
Evidentment, no tots els indicadors poden ja vos he dit, varen triar els indicadors des que poguessin tenir dades. El tràfic sí que s'analitza la quantitat de trànsit. La quantitat desglosada amb motos, cotxes i això no ho tenim. És una tasca pendent que s'hauria de mirar. I, evidentment, el tema de renou de les motos és una de les assignatures pendents i jo crec que una de les assignatures més difícils.
I a banda d'això, d'analitzar-ho, seria possible aplicar algun tipus de solució o donar eines per ventura als municipis perquè poguessin trobar una solució? Perquè enguany, per exemple, durant el 2020, en tot el tema de la pandèmia, n'hem parlat amb diversos representants de municipis de la Serra de Tramuntana, que també s'ha donat aquesta com a reconnexió en la natura i molta gent ha pujat a la serra molt més del que ho feien abans, no?
Evidentment, hi ha múltiples maneres d'enfocar la problemàtica. Primer de tot, he de dir que aquest fenomen que se va donar en la pandèmia era allò que se li diu la tormenta perfecta, no? Centres comercials tancats, només pots
bars
anar...
Bars i cafeteries tancades.
Exacte, bars, cafeteries... Per tant, la gent no li quedava altre lloc que la serra de Tramuntana. Per tant, anem a posar-ho tot en el seu context. Ara bé, sí que és cert que també després hi ha una manca de previsió, hi ha maneres de regular les coses. Evidentment, un lloc patrimoni, un parc nacional, pues, té dos accessos i tu pots controlar. Però la serra de Tramuntana no té dos accessos, té molt d'accessos i té molta població visquent. El que tu no posaràs seran barreres a les carreteres, dient tu pots passar, tu no pots passar, perquè això ho poden fer a un cul de sac com a Formentor, però no ho poden fer a la carretera de Valldemossa no. O a la carretera de Solla.
Podries tancar el coll, com a molt, però...
per exemple. Però sí que se podria fer tota una política de gestió, com va fer Menorca a les cales, de gestió d'aparcaments, que els aparcaments defineixen els aforaments, perquè, clar, si tu dius aquí caben 10 cotxes, 10 per 4, pues, són les persones que poden anar allà, o no sé que vagis a peu des de molt més enfora. Hi ha maneres. Ara, s'han de fer, s'han de planificar, s'han d'executar. Tota la Serra de Tramuntana és un no aturar de fer feina.
És un mal de cap, idò.
Sí. És un mal de cap, però agradable. Bueno, o sigui, si un l'estima, ho fa molt de...
Recordeu que estem amb Miquel Vedell Balaguer, que ell és director insular de Territori i Paisatge, i la persona que ha coordinat, que ha dirigit aquest immens treball que es diu Sistema d'Indicadors de la Serra de Tramuntana, i que, com molt bé m'ho explicava, que és aquesta eina necessària per sostenir la marca Patrimoni de la Humanitat, que enguany commemorem el desè aniversari. No? Tal vegada és aquí el dau d'aquest treball i la responsabilitat de la institució i de la seva àrea, de trobar aquest punt d'equilibri que permeti un desenvolupament social i econòmic juntament amb el medi ambient, amb el territori.
És evident que sí. O sigui, han de trobar l'equilibri. O sigui, el que dèiem, els indicadors. El turisme és bo, sí que és bo, però quan aquest turisme se menja una població i fa que aquesta se converteixi en una zona turística i les tendes, en vez de la tenda d'espa i la tenda de la merceria i la drogueria se converteixen en tendes de souvenirs, està perdent l'essència d'aquest lloc. O sigui, això ja deixa de ser un nucli tradicional a ser una zona turística. Hem de trobar l'equilibri. O sigui, sí, sí, s'hi han de poder fer activitats, sí, s'hi ha de poder anar, però sempre amb un control.
I a partir d'aquest estudi, quina seria la màxima prioritat a partir d'ara?
Bé, jo una de les coses que estrep dels indicadors és aquest de que la serra, tot i ser un paisatge homogeni, té comportaments, ja ho has dit tu, heterogenis. No és el mateix els comportaments, per exemple, poblacionals de Bunyola, Esporles, que estan augmentant de població, d'altres que n'estan perdent. I això és preocupant, que Banyalbufar, Estellencs, hagin perdut en 10 anys un 10% de la seva població, que un 10% també de la seva població cada pic és més dependent. Per tant, si perdem el múscul que és la població que està mantenint aquest paisatge, tenim un problema. Per això ara, per exemple, dilluns de la setmana que ve, començam a fer un taller de participació ciutadana a Estellencs i Banyalbufar per intentar activar i veure com ells volen que actuem a la serra. Per exemple, deim, fins ara hem fet polítiques de contenció, és a dir, estem aguantant les marjades, però aquelles zones abandonades no els recuperem perquè el propietari no té iniciativa. I si anem a cercar, fem un banc de terrenys allà a Banyalbufar i aquesta gent que els propietaris els vulguin cedir. Han trobat un pagesos que els volen cuidar. Nosaltres els hi ajudarem a arreglar la marjada. Anem a fer una política activa, però això no ho podem fer a tota la serra perquè són 80 quilòmetres, però si fem accions en els punts on aquests indicadors ens han dit que tenim un problema, ara estem actuant allà,
sí,
en la precisió de cirurgià que sap on ha d'actuar i no donant aspirines.
Tornant, per tant, en aquesta terminologia mèdica, Joan Carles,
sí.
Jo no sé si deu fer alguna altra pregunta per anar acabant, perquè ens estan quedant sense temps.
No, bueno, tenim una analítica preocupant, però això no vol dir que el malalt se mos estigui morint.
No, perquè tenim un bon cirurgià. No.
Només que hem de fer bonda i una bona dieta.
Hem de cuidar els aixaques.
Jo, només que per acabar, i perquè també, vull dir, enguany estem de celebració, i celebració significa també reflexió i posar en ordre un poc l'escenari de la Serra de Tramuntana, quins són els seus desitjos d'aniversari? És a dir, què pensa... Quin desig té cap a la Serra de Tramuntana?
Bueno, el desig és que la serra se mantengui igual o millor cada any. O sigui, que aquest aniversari el puguen celebrar molt d'anys i cada any puguen dir que aquesta serra està més jove que abans.
Que no serà així, però si la conservam estarà ben mantinguda, com a mínim. Miquel Vedell, Balaguer, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplets.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies, Joan Carles Palos. Quasi no tenc paraules, perquè avui t'he d'acomiadar i no sé ni com haver de fer. Ha estat un plaer.
Si poguéssim amb una bona abraçada i una besada, però tal vegada ho haurem de deixar per més endavant.
Mira, ho deixarem per més endavant i mos emplaçam a pujar a la serra, però pujar-hi físicament, que ens hi guis un dia, fer una excursió...
Sí, ho hem de fer. Hem de fer una caminada, una múltiplex caminada.
Exacte.
I també, bueno, i un desig en Sergi Marcos, que el tornem a veure ben aviat i que se recuperi.
Se recupera. Està recuperant-se. Farem arribar el teu missatge, Joan Carles. Moltes gràcies.
Salut.
Fem ara un natural per la publicitat i tot d'una tornam.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Ha trucat als estudis centrals de Ens Deim Coses. Si vol qüestionar la qualitat del programa, premi 1. Per interposar una querella, premi 2. Si vol escoltar un programa seriós, quedi a l'espera.
Dimecres a les 10 del vespre, Ens Deim Coses. El gol en pròpia porta d'IB3 Ràdio. El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'IB3 Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero, en esta vida todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento. No existe riesgo cero.
Ho dito tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes. Breneu sempre bollicaos. Què preferiu? Estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
Dius, m'estic posant com un bacodo.
L'Oasi.
A l'equip de guàrdia sempre estem a punt per entrar en antena. Tenim preparat un bon carregament de píndoles d'història, curiositats, fragments d'emissions de la ràdio pública, tot proveït de bona música. Entrem en acció el divendres capvespre, si és que no hi ha transmissió esportiva. El diumenge, si és que sí que hi ha futbol, encara que depèn dels horaris dels partits, o també se pot anar...
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia, amb Pep Díaz, un programa d'horari variable.
I d'això, però sempre ens pots trobar la carta.
Escultura.
Actualitat, anàlisi, múltiplex.
Quan són les 3:52, hem de mirar a xarxes i a mitjans digitals per veure de què es parla avui, de què parlen avui els tuitaires. Abans, deixeu-me fer un petit aclariment, que durant el sumari justament han presentat el director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca com a Miquel Àngel Balaguer, i no nom Miquel Àngel Balaguer, nom Miquel Vedell Balaguer. L'han presentat correctament durant la conversa que hem mantingut amb en Joan Carles Palos, però ara un oient ens ha fet arribar aquesta queixa i volia aclarir que ho tenim clar. Moltes gràcies, en qualsevol cas, per fer-nos-ho arribar. Toni, avui no parlant dels Jocs Olímpics, no parlant d'en Pocholo, no parlant de Nassopolla, de qui parlant? Perquè crec que ja han d'anar deixant de banda els Jocs Olímpics.
Home, sí o no, però no. Avui hi ha un altre personatge de l'àmbit polític, de l'esfera política, que cobra major protagonisme i hores d'ara ja és viral. Estem parlant del primer ministre britànic Boris Johnson. Es veu que va participar ahir en la inauguració d'un nou memorial en honor dels policies caiguts en servei. El temps era, com sol ser habitual al Regne Unit, és a dir, plovisquejava, feia un poc de vent, i Johnson estava assegut al costat, en un acte a l'aire lliure, s'ha de dir, al costat del príncep Carles quan va voler obrir el seu paraigües. Una tasca complicada, si més no, per ell en aquell moment i en aquestes circumstàncies.
Home, és curiós que un anglès no sàpiga obrir un paraigua perquè tot el dia plou allà.
Sí. Però bé, tu saps que a vegades, com diuen en castellà, en casa del herrero cuchillo de palo, i allà el paraigua se li va tornar revolucionari i no hi va haver manera de dominar-lo com Johnson voldria. Però molt primer ministre que siguis, Margalida, de vegades els paraigües no t'obeeixen.
No.
I Johnson ho va viure a la pròpia pell. I clar, això, aquest fet, ja ha despertat les rialles, va despertar les rialles dels assistents de la fila del darrere i de tots els que tenia al voltant. Després de girar-se per oferir el seu paraigües, tot un cavaller, un gentleman, en Johnson, els altres assistents, en concret, es mirava, i crec que Capella anava al paraigües que li volia oferir a una senyora que estava just a la seva dreta, a la fila del darrere, just en aquell moment se li va tancar per mort del vent, hem de pensar, i clar, va acabar després, que també és molt habitual, com plou, amb el paraigües al revés, és a dir, mirant cap amunt.
Allò més curiós és que els altres assistents, que també estan en paraigua, no tenen cap problema, és a dir, ni se'ls gira, ni el vent els mou, ni se'ls tanquen, és que pareix que fa com a comèdia.
Ho sembla, però no, supos que no, perquè l'home, com tu deies al principi, no sé si va fer el pallasso o el ridícul, en tot cas, de manera involuntària, i el que sí podem dir és que, clar, va configurar el que podríem dir una escena còmica enmig d'un acte solemne, com dèiem, ni més ni manco, que per honorar els policies britànics morts mentre feien la seva feina.
Si és que hem vist aquest vídeo i realment és, diguem, una imatge, una seqüència pròpia d'una sèrie còmica, per tant, Toni, banda sonora, no?
I tant, i tant.
I a més aquest episodi s'ha fet viral, eh?
Sí, talment, Margalida, ha tingut molts tuits, molts comentaris de tot caire, com és habitual a Twitter i altres mitjans digitals i altres xarxes. I clar, és el que té, sobretot, ser primer ministre d'un país, en aquest cas, com deien, del Regne Unit, que tot el que facis, per bé o per mal, té una gran dimensió, agafa una gran envergadura. També s'ha de dir que alguns mitjans, els podem dir exagerats, els obviem, sou exagerats, han afirmat que Johnson gairebé treu un ull al príncep Carles que estava al seu costat.
Però no,
tu has vist les imatges?
No.
No
va fer més a prop a treure un ull en Mourinho, en Tito Vilanova, que no en Benny Hill, ja anava a dir, en Boris Johnson, sí. En el príncep Carles.
No, clar, és que ara escoltàvem Benny Hill, i aleshores, clar, hi ha aquest paral·lelisme entre Benny Hill, Boris Johnson, i aquí és on posa el focus moltes de les persones, usuàries de Twitter, que han volgut participar d'aquesta escena. Per exemple, Lecchio, no deu ser en Alessandro, però Lecchio diu: aquest vídeo està demanant que n'augmentin la velocitat i li posin la música de Benny Hill.
Per això sona Benny Hill, per això sona Benny Hill.
Efectivament. En Ricardo L. diu també: dels mateixos autors de Benny Hill i Mr. Bean. Clar, és que estaria a mig camí, també podríem dir-ho, eh?
Està un poc allà a mig, sí.
Lemur Republicano, que un altre dia podríem fer un estudi sobre els noms dels usuaris de Twitter, en aquest cas Lemur Republicano, diu: a l'espot de campanya de Guillermo Moreno només hi falten Benny Hill i el soldat Chamamé.
És a dir que s'ha convertit gairebé en trending topic en Benny Hill.
Sí,
més cert, que no en Boris Johnson,
pràcticament,
no?
Pràcticament, sí, és que Boris Johnson és un personatge, es vulgui o no es vulgui, sí. Més enllà de la política, per la seva, el seu aspecte físic, pel cabell com du, per com es comporta, etc etc. Doncs així, per les seves declaracions recordaràs sobre el coronavirus, que després que gairebé mort pel mateix virus, etc. Roberto Planta, per exemple, diu: "Viene fuerte lo nuevo de Benny Hill, se reinventa y ahora es todo un caballero." I el chef Pepino, que diu: "¿Me explicas cuando los ingleses decidieron que Benny Hill fuera su primer ministro?"
Per tant, sí que hi ha molt de paral·lelisme amb en Benny Hill. Un tuit per acabar, Toni.
Sí, per exemple, aquest, que també un nom d'usuari tot particular, el Malafolla, que diu: "Pues yo, me perdonarán, pero más que a Benny Hill, lo veo un homenaje a Pepe Villuela."
Jo t'he de dir que el primer que he pensat quan l'he vist ha estat amb en Pepe Villuela,
ah,
i
sí?
La seva cadira. Sí, he dit, aquest està imitant en Pepe Villuela. Per tant, tot i que sigui britànic, a mi el Malafolla me representa. Un altre nom bastant curiós, eh? Duim una setmana que val més que canviem de qüestió, Toni.
Totalment d'acord.
Acabarem aquesta primera hora de programa amb Scared of Dirt, de Maika Makovski. Amb ella arribarem a les 4, actualitzaran titulars i notícies amb els companys d'informatius i després tornem amb la tertúlia dels alquimistes, capitanejada, com no, per el gran Toni Treveria. Fins ara! Won't you let us...